Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio.
I per tot, l'heura que s'enfila, que escanya, que s'arrossega per ser més forta. L'heura al voltant de l'aigua, l'heura fosca amb les fulles enterques que maltapaven els penjolls de raïms de granets petits i negres. Tot el que en un temps havia estat ordenat, dirigit, l'abandó i el pas de les estacions ho havien convertit en malaltia. De les branques velles, de les branques noves, de les branques esqueixades pel vent, cremades pels llamps, de tots els aixoplucs de sota de les fulles. Un dia, feia anys, n'havien fugit els ocells. L'autora.
Yo he ido muy poco a la escuela y me hubiera gustado mucho ir a la universidad, pero he ido en una escuela muy buena, que es la escuela de la vida. Y me ha pegado duro, y esto es muy importante, y se aprende mucho. Como el Lazarillo de Tormes, como el Buscón, fue decir, yo, señor, soy de Segovia, yo, señor, soy de San Gervasio, y he corrido medio mundo.
Mercè Rodoreda, aquí amb Joaquín Soler Serrano, llegíem un fragment de Mirall trencat. Mirall trencat és l'obra que avui ens ha escollit la nostra convidada. Avui al divan una persona amb visió estratègica i amb sensibilitat. Una persona ferma que cuida els detalls, intel·ligent, estima les persones i està compromesa amb la vida econòmica i la cultura del país. Lidera, dirigeix, és la CEO de Savills. Senyora Anna Gené, benvinguda al divan. Com està?
Moltíssimes gràcies, molt bé. I moltes gràcies per aquesta presentació.
Per què ens ha triat la Mercè Rodoreda? Demanem a tots els convidats i les convidades del divan que ens diguin una obra, un llibre, i ens ha dit Mirall trencat. Per què?
Sense dubtar-ho. És una obra que m'acompanya des de fa moltíssims anys i que la trobo magnífica i la redescobreixo sovint amb aquell llenguatge meravellós que té la Mercè Rodoreda i aquest món interior tan ric. És fantàstic. A mi m'encanta Mercè Rodoreda.
L'Anna Gené és una persona que quan era menuda i ara sempre ha tingut un món interior. El món interior diria més com comú a l'autora i a la nostra magnífica professional.
Sí, ara que ho dius, és possible, no?, que em ressonin coses...
Coses del món interior,
de sí. De com m'imagino, no?, que era Mercè Rodoreda. I és veritat, jo me l'imagino una persona amb un món interior infinit.
Infinit.
I el meu, no, el meu és finit, evidentment.
No, és infinit.
Però sí que sí, el cultivo bastant el meu món interior i les meves estones de soledat per poder-m'hi trobar.
Cada dia, de cada dia del món, l'Anna Gené, en el seu compte de Twitter, ens diu «Bon dia» i ens hi afegeix la fotografia d'un quadre de pintura amb el títol del quadre i l'autor o l'autora. Sempre d'una bellesa incommensurable, no? Diríem, d'una bellesa que et toca, però que sobretot el que et toca és que cada dia algú et digui «bon dia» i hagi triat un quadre i la pintura, la cultura, la sensibilitat, t'ho digui tot, t'acompanyi tant. Per què ho fa?
Doncs ho faig per diverses coses. És obvi que hi ha una intencionalitat. La intencionalitat és compartir quelcom que em fa disfrutar a mi, que em fa gaudir. I les xarxes socials són tan meravelloses que et permeten arribar, no? No saps, en realitat no saps aquí. Però també té màgia, això, no? I una cosa que jo l'havia fet per mi en solitud, doncs ara, des de fa anys, és cert que ja fa molts anys que faig això cada dia, i per mi és un plaer immens, i durant tots aquests anys doncs he estat malalta, o he estat de viatge...
Passat tot. Hi ha hagut una pandèmia.
Dies de tota mena, però per mi això ha estat sagrat. O sigui, ho he fet cada dia, passés el que passés, i a més és molt bonic perquè, les xarxes et tornen molt el que dones, i ara tinc, doncs, jo diria que tota una comunitat de gent que jo no t'ho acabo d'estar esperant, perquè de seguida tinc una reacció, i inclús hi ha gent que llavors em contesta amb una obra que ja em desagrada, sí, o que han dibuixat ells, llavors és una cosa molt bonica, molt bonica, i ara ja, doncs, és que no puc parar, ni vull.
Però això és com la cultura estableix comunitat, no? O sigui, la cultura democratitza, la cultura cohesiona, la cultura permet comunicar-se, permet entendre's, permet estimar-se, no? Amb una cosa tan senzilla com aquesta.
Sí, sí, això és forma part d'aquesta intencionalitat, no?, de per què ho faig. No és només el gaudi que produeix contemplar una obra d'art, sinó traslladar el missatge de que la cultura és important, de que la cultura és accessible i que la cultura és per tothom. Per què? Doncs perquè tinc claríssim que la cultura t'eleva. La cultura, d'alguna manera, et pot salvar de situacions complicades. I malauradament, tot sovint, tenim una imatge com elitista, com que potser no ens correspon, com que potser cal haver estudiat abans per...
Per entendre, exacte, per valorar...
Exactament, exactament. I és obvi que si has estudiat, doncs, assoliràs un nivell de profunditat molt més elevat i que segurament el gaudi serà superior. Però és que no cal. I l'impacte positiu que tindrà en tu el viure una vida connectada amb la cultura... És immens.
La pròpia autora, ara, Mercè Rodoreda, de Mirall Trencat, deia: jo no vaig poder anar gaire a l'escola. Mira tu quina gran, diríem, escriptora, però he tingut l'escola de la vida. Esgarrifances amb aquesta peça, amb la Simfonia número 3 de Brahms i amb aquest tercer moviment. Per què ens l'ha triat?
Doncs per una qüestió, i és que jo vaig tenir la sort de que a casa meva, quan jo era petita, s'escoltava molt la música clàssica, però s'escoltava una música clàssica molt concreta, que era Cant Gregorià.
Cant Gregorià.
I música barroca, que eren els gustos del meu pare. I clar, era entrar a casa i semblar que entraves en una església, pràcticament.
Sí, sí, sí.
I a mi m'angoixava una mica aquesta música. O sigui, la vivia malament i, de fet, estava esperant si el meu pare havia de marxar perquè s'aturés aquella música, no? I hi hagués una mica de pau a casa meva. Llavors, jo amb la música clàssica vaig tenir un fre molt gran,
sí,
fins que no la vaig redescobrir pel meu compte i amb, d'alguna manera, el període històric que encaixava amb la meva personalitat i amb els meus gustos, que és, doncs, el de Brahms, el de Beethoven, tot aquest període romàntic que és tan arrebatador i tan intens,
s'endua,
i tan apassionat.
Sí. Té passió, té profunditat, ho té tot, eh?
Sí, efectivament, efectivament.
A més, ara que estàvem amb el José Luis Santiso a l'altra banda del so, preparant les músiques, dèiem-nos que, a més, aquest moviment de la Simfonia número 3 de Brahms l'han vist molt moltes vegades, si calla, i anàvem mirant, no? Doncs a la pel·lícula de Mabel Brahms, d'Anatole Litvak, en el documental de la BBC El segle del cel, d'Adam Curtis, també diríem la cançó Baby Alone in Babylon, de Serge Gainsbourg, en fi, a la novel·la Tokyo Blues, de Haruki Murakami, com una de les obres que la protagonista, la Naoko, també vol, que li agraden. Forma part de la banda sonora del videojoc Civilization 4, Civilization 4. Vol dir que, finalment, quan una peça toca, té aquesta força, és per moltes persones molt diferents que realment els suggereix, no?
Sí, sí, exactament, és així. I està claríssim que tots ens connectem amb una determinada mena de música, no? Però hi ha peces i trossos que són universals i que a tots ens arriben.
I de Brahms fem un salt...
El divan amb Sílvia Coppolo, a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Això és el divan, l'Anna Jané. I'll va ser de Savils, o Savils hauria de dir, no? Més a l'anglesa, diria, en Barcelona. I en realitat la seva feina en què consisteix? Va, anem a pams.
A veure, nosaltres estem al món de la consultoria dintre del que són les disciplines immobiliàries. I quan dius consultoria immobiliària, tothom pensa en habitatge. Tothom pensa en producte residencial, que és justament el que no fem de manera eminent, ho fem de manera molt tangencial. Nosaltres el que ens dediquem és sobretot a el que són els usos no residencials, és a dir, oficines, logística, hotels, comercial, etc., que està molt relacionat amb el món econòmic, perquè són espais físics que s'utilitzen per desenvolupar una activitat econòmica. I en el nostre equip doncs, tenim una pluralitat de perfils des de, per descomptat, economistes, advocats, però tenim molts arquitectes, molts enginyers, molts consultors que tenen altra mena de formació. Tenim un equip multidisciplinar i el que fem és, doncs, sobretot, sofisticar tota aquesta indústria perquè tenim molt clar que en funció de com estigui preparada una ciutat a nivell d'aquesta infraestructura, es generaran més o menys oportunitats per a aquell territori. Si hi ha un determinat parc d'oficines, serem capaços de treure unes determinades empreses o no. Llavors, nosaltres som molt conscients d'aquesta responsabilitat i ho vivim amb moltíssima...
Amb moltíssima responsabilitat
i amb moltíssimes ganes d'impactar en positiu, perquè som molt conscients de que això és així.
En funció de com estiguin organitzades les ciutats, de si estan esponjades o no, de com són els espais d'amplis, de com finalment acabi sent degradable ocupar aquests espais, es creen unes determinades relacions amb les persones.
Absolutament.
I de les persones podríem acabar parlant de les empreses, l'economia, la força vital de les ciutats. Aquest era el discurs de Pasqual Maragall. Me'n recordo, Pasqual Maragall aquí al costat ensenyar-te, mira aquí, m'has esponjat aquí, fent això, explicant la transformació que feia a Barcelona perquè realment pogués ser molt més un pol d'atracció i d'atracció també d'altres usos. Era això, continua sent això.
Absolutament. Pasqual Maragall va tenir una visió fantàstica, que a més absolutament ambiciosa, de pensar en gran, de pensar que aquesta ciutat seria capaç de que passessin coses innovadores, pioneres. I jo crec que aquest esperit es va connectar molt amb aquesta visió. És a dir, l'esperit de la ciutat es va connectar molt amb la seva visió, perquè jo crec que els barcelonins som així, els catalans en general som així. Volem liderar, volem abanderar, i això es veu en el decurs de la nostra història. I de sobte és veritat que vam aconseguir posar la nostra ciutat en el mapa mundial
i sí,
internacional. Que també us diré que això, jo també ho veig de vegades un risc, perquè ens hem enamorat tant d'aquella etapa, va ser realment tan màgic, tan fora del guió, i ens vam veure tan sorpresos per tot allò que vam ser capaços d'aconseguir en aquell moment donat,
sí,
que vivim una mica atrapats
en aquella nostàlgia.
I hi ha molta gent que encara diu hem de tornar a aquell esperit i hem de tornar a fer... No. Això és una trampa. És a dir, va ser molt excitant, va ser meravellós, ho hem sabut aprofitar molt bé, encara ho hem de seguir aprofitant millor, però jo crec que ara el que hem d'aspirar no és a que passin coses excitants, sinó a que a casa nostra, a la nostra ciutat, al nostre país, hi hagin més oportunitats per la societat.
I això... Quan diem més oportunitats per la societat, qui genera les oportunitats?
Està força clar. Tots els estudis diuen que és el talent. Talent què vol dir? Doncs el local i l'internacional que siguem capaços de traure. I talent no és una cosa elitista, fora de... És a dir, ni minoritària, però sí que requereix uns coneixements i que aquests coneixements quadrin amb el que l'economia demana en aquell moment. Llavors, nosaltres estem força ben situats des d'aquest punt de vista. Som capaços de traure empreses, som capaços de traure talent. Hem de cuidar més el talent local, li hem de donar més oportunitats, però crec que tenim forces elements com perquè siguem capaços de generar aquestes oportunitats, que al final es tracta d'és on totes les polítiques han de dirigir-se.
Haurien d'anar, eh? L'Anna Gené és llicenciada, ja ho veieu, en Ciències Econòmiques i Empresarials a la Universitat Pompeu Fabra i després va fer un postgrau de registre de censors i auditors de comptes de Catalunya. Atraure talent i retenir-lo, per si només l'atraus. I després se te'n va, doncs les empreses no van bé. Com s'ha d'articular, no sé si és la col·laboració público-privada, de quina manera s'han de tirar endavant empreses i persones que puguin realment emprendre, i què té a veure tot això amb el mercat d'oficines?
A veure, té molt a veure i posaré un cas concret que sempre il·lumina més la idea, no? Més
va,
que teoritzar.
Va, il·luminem la idea. M'agrada molt l'expressió, il·luminem la idea.
A veure, tenim un cas d'èxit a la nostra ciutat, que és el districte 22 Arroba, sí? Que són unes quantes illes delimitades del Poblenou, que totes les ciutats ens el volen copiar. Per què dic que és un cas d'èxit? Doncs perquè ha sigut capaç de transformar una zona que havia quedat obsoleta, que era industrial, era la que havia albergat les fàbriques de l'inici de la industrialització, i tot allò doncs estava molt malmès i generava molt poc, una economia molt pobra. Això a data d'avui, és veritat que han passat 22 anys, hem de tenir-ho present, 22 Arroba ara fa 22 anys de la seva aprovació, que va ser l'any 2000 per unanimitat de tots els partits polítics de l'Ajuntament de Barcelona,
sí,
cosa que és meravellós, que sí, tant de bo doncs,
ara ja
poguéssim haver
cosa,
més impulsos que aconseguissin que aquesta
unanimitat,
correcte,
sí, perquè, aquesta clar, força, és, clar.
Exactament. I aquí, que em preguntaves també la col·laboració públic-privada, com pot funcionar,
sí,
i, doncs, clar, aquí hi va haver una bona decisió des del món públic, des del món polític, que va ser un canvi d'ús d'aquestes illes que eren industrials, passar-les a activitats econòmiques, eminentment oficines, i el món privat, al veure aquest canvi urbanístic, va posar diners per tal de promoure edificis d'oficines. I les edificis d'oficines que es van fer allà doncs, van ser amb uns criteris arquitectònics del nivell, a data d'avui amb uns criteris de sostenibilitat excel·lent. És a dir, s'ha estat molt exigent amb tot el que s'ha produït allà immobiliàriament i això ha fet que vinguin una mena d'empreses que són molt interessants perquè contracten perfils que tenen uns coneixements, que els són capaços de percebre uns salaris que estan per sobre de la mitjana. És a dir, quan em refereixo a oportunitats, em refereixo a aquesta mena de qüestions, que siguin intensives en coneixement. Per posar la dada econòmica, et diré, perquè això també és molt gràfic, et diré que l'any 2000 aquestes illes representaven només el 4% del PIB de la ciutat,
sí?
I a data d'avui representen el 16%.
Això ho he multiplicat per 4, és a dir, s'ha multiplicat per 4.
Efectivament, el pes relatiu, és que això és un impacte molt positiu. I la mena d'empreses que hi ha, doncs jo crec que són molt interessants també per tot el teixit que hi ha allà, de botigues, de restaurants, de tot. O sigui, s'ha produït una situació que per això totes les ciutats volen tenir el seu 22,
el seu 22 arroba.
Quin és el risc? També per posar els deures que tenim, no? És a dir, a data d'avui sabem que és una zona molt exitosa a l'hora d'atraure empreses, això és un fet irrefutable, però és veritat que el que s'aspirava en aquell moment és que fos un districte d'innovació.
Sí.
22 arroba és innovació. I correm el risc de que no sigui
prou
un districte
innovació.
D'innovació. Efectivament, simplement que sigui un parc empresarial exitós. Què fa falta per tal de que sigui un parc empresarial en el que es produeixi innovació, que és el que genera progrés? L'impacte, quan hi ha innovació en un territori, és molt més ampli en positiu per tota la ciutadania que hi ha en aquell territori. Doncs més connexió amb les universitats, amb els centres d'investigació, i això és uns deures que tenim, no només a Barcelona, sinó en general. Hi ha poca connexió entre el món empresarial i el món acadèmic.
I el món acadèmic, i les universitats, i les administracions, no?
Exactament.
O sigui, empresa, universitat, governs.
Exactament.
Del nivell que sigui, del nivell local, nivell, doncs, en aquest cas de Catalunya, nivell estatal, com si estiguessin en mons diferents.
Efectivament.
Però l'empresa què podria fer aquí? Que tenim una dona que està a l'empresa i que l'empeny i que lidera i que marca referent. Què més pot fer l'empresa?
A veure, el món privat, en aquest cas concret de lo que seria la infraestructura immobiliària, posa una cosa que no és poca, que és uns diners que es poden perdre si les coses no funcionen.
Arrisques, clar.
S'arrisca, es fa una inversió i es prepara una infraestructura que és, nosaltres en diguem, a risc, en el sentit de que tu pots entregar un edifici d'oficines i si aquell territori no té la pulsió per atraure empreses o perquè s'implantin empreses, aquell edifici es queda buit.
Però és clar, és que la idea aquesta de pulsió, atracció, tot això, com es pot comptabilitzar? Saps? Vull dir que realment són percepcions.
No.
O no?
No, no. A veure, tot el que és el nostre mercat tenim unes variables que les analitzem.
Quines variables teniu? Com podeu mesurar si realment un edifici o un espai atraurà les empreses i allà s'hi podrà fer negoci? Com es pot saber?
A veure, quan és una zona de nou desenvolupament, com va ser el 22 arroba al principi, és una aposta arriscada. I els perfils que hi van, doncs són un perfil que estan disposats, o sigui, que tenen un perfil de risc força alt. Però és veritat que per això estem els consultors, per tal de fer una anàlisi d'aquest mercat, i les variables són bastant clares. Són número de metres quadrats contractats, que això és una variable que està internament vinculada al PIB, perquè són, o sigui, qui contracta un metre quadrat per treballar-hi,
sí,
són empreses, i aquell metre quadrat està ocupat per persones. Són contractacions de persones. Llavors, el número de metres quadrats és una variable fonamental. Una altra, la taxa de disponibilitat que hi ha en una ciutat d'oficines. És a dir, sobretot el parc, que hi ha disponible? Quan hi ha molta disponibilitat, doncs es veu que la pulsió és poca, que l'impuls econòmic en aquella ciutat està passant alguna cosa, que la demanda és baixa. O que s'ha sobreproduït oficines.
I en el nostre cas, què passa? Estem adequats? Tenim l'impuls, el nombre d'oficines que ens cal?
Sí.
I més després de la pandèmia, que hem anat al teletreball, que hem vist que tots els dies teletreballant no anaven bé per l'empresa, que hem tornat a rebaixar. On som ara mateix?
Abans de la pandèmia vivíem una situació de que ens faltaven oficines.
Sí.
Teníem una taxa de disponibilitat, aquesta variable que comentava abans, excessivament baixa. I això no és bo per un mercat, perquè quan una empresa de més de 3.000 metres quadrats ja té dificultats on instal·lar-se, o que només té 3 o 4 o 5 opcions, doncs no és el desitjable. Hi ha d'haver més liquiditat en un mercat. Però què ha passat? En aquell moment era així, però ara, òbviament, i això no només ha passat a Barcelona, sinó a totes les ciutats del món, s'estan contractant menys metres quadrats d'oficines. Per què? No només perquè és veritat que ara s'està produint un nivell de flexibilitat superior al de la pandèmia, per flexibilitat vull dir que es treballa més des de casa, sinó que encara les empreses no saben com treballaran en un futur.
No,
encara
sap...
estem en una situació d'impàs.
Encara. Encara ara, eh?
Sí, 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 perquè encara no hem pogut mesurar si té impacte en la rendibilitat de les organitzacions i en la vinculació que té un professional a la seva pròpia organització el fet de que estigui tants dies treballant des de casa seva.
Però la tendència ve a ser que potser millor que sigui un treball híbrid?
Sí, sí. El que tot apunta a que anirem cap a un model híbrid, però eminentment presencial. Per què? Perquè ja comencem a veure davallades de productivitat i també el que et comentava abans, no? Que el fet de que algú no respiri un ambient d'equip amb els seus companys fa que un moment donat la vinculació que tingui per aquella organització sigui baix. I no és desitjable, això.
S'ha de respirar l'ambient d'equip.
Sí, és fonamental. Jo crec que com més sofisticada sigui la feina que es fa, més necessites perfils diversos. Hi haurà casos concrets, però en termes generals, tot el que és el món creatiu i tot el que és el món de la innovació requereix de perfils multidisciplinars que tothom incorpori a la conversa grupal el seu input des del seu punt de vista. És veritat que hi haurà feines com pot ser un programador, que potser no necessita tant d'aquesta intel·ligència col·lectiva, però en termes generals hi ha coses que es perden en el camí, sí o sí. I ja comencem a tenir evidències d'això.
Anna Gené, la CEO de Fem a la Catalana, Sevills Sàbils.
Sí, som-hi.
Avui al divan.
Subscriu-te al divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses. Your love is king. Crown you with my
your kisses ring round and round and round my head, touching the very part of me. It's making my soul sing, tearing the very heart of me. I'm crying out for more. Your love is king.
Your love is king, de Sade. Què fa aquesta peça al costat, doncs, de Brahms o de Cure? Què fa?
Bueno, Sade per mi és una etapa molt bonica de la meva vida, que és la de l'adolescència.
Sí?
Jo la lligo molt a un estiu que vam passar a Clacton-on-Sea, que resulta que la seva mare és d'allà, que és anglesa, blanca, i ella va anar al poble, i clar, tot el poble estava revolucionat. I llavors aquest contacte absurd o casual va fer que m'endinsés en el món de Sade, de la seva música tan suggerent i tan elegant, i em connecta molt amb les vivències d'aquell estiu i d'aquella època.
Inside.
I l'amor té alguna cosa a veure amb aquella sempre, època? Passava, sempre. Passaven coses, Anna? Què passava?
Home, l'amor sempre hi ha de ser. Perquè si no, la vida, que avorrida,
la vida,
no?
Què? La vida què? Ja podem anar parlant d'oficines.
Home, i tant. Sí, no, que també tenen el seu
sexe. No, i del PIB.
Però res a veure.
Res a veure, els metres quadrats i la traure talent. Bueno, sí, la traure ja anem millor, no?
Sí.
Molt bé. Va, que situem a l'Anna Gené Sorrell amb el pare, en Llorenç, la mare, la Maria. Com són?
Doncs, mira, són dues persones que quan jo era petita em tenien totalment fascinada. Són molt diferents entre si, perquè
sí?
La meva mare és molt social, molt simpàtica, molt, molt empàtica amb tothom.
Sí?
A més, que és una persona que li encanta riure. Haig de dir, no sé si li agradarà que ho digui, però que és una dona, jo la recordo espectacularment guapa, i a més era com molt diferent a les altres mares del col·le, no? Perquè ella era molt més alta, rossa, sempre anava amb talons, li encanten els colors tipus fúcsia, el vermell...
Bueno,
entràvem en un bar, tothom la mirava, jo me'n recordo d'aquesta sensació amb la meva mare, no? I en canvi el meu pare és molt curiós perquè és una persona molt seriosa, molt continguda, que l'ús social, doncs, regular, és, doncs, més introvertit, no?
Sí.
Però clar, m'encantaven tots dos, cada un amb el seu model. I és curiós perquè crec honestament que jo tinc totes dues coses. Soc introvertida de vegades, necessito aïllar-me tot sovint, però alhora també em considero una persona social i em considero una persona que està pendent dels altres, i no el Torbellino, que és la meva mare, perquè és increïble, que hagués entrat aquí ja saludant a tothom i fent petons a tothom, i perquè és la seva personalitat.
I que tothom es gira, no?, quan entra. Sí.
Però estic còmoda, en aquest punt, una mica intermig.
Entremig, molt bé. Eh?
Estic més còmoda així, sí.
El pare biòleg, la mare filòloga francesa. I quins valors t'han transmès?
A veure, el meu germà i jo vam rebre una educació bastant sui generis, en el sentit de que ens van donar molta llibertat, curiosament molta més de la que potser seria previsible, o inclús desitjable, diria jo, però la vam utilitzar bé, i jo crec que al final ens ha afavorit, perquè som tots dos com molt valents i molt de prendre decisions i de, per nosaltres mateixos, i no ens fa pols els, com ho diria jo, els escenaris d'incertesa o de risc. I els recordo, doncs això, amb una mica de contradicció, perquè ens donaven molta llibertat. Ara bé, si arribaven notes mediocres, et queia, vamos,
esclar,
et queia de Sant Quintín. Llavors, clar, amb tanta llibertat l'havies de gestionar molt bé, perquè llavors el moment en el que arribava, diguem-ne, el mesurar què tal havia sigut utilitzada aquesta llibertat,
però vaja,
les coses anessin com la seda.
En aquest cas, l'Anna Gené, jo veig matrícula d'honor a cou, no?
Sí, clar, amb aquests.
No, a veure, ni que et poden apretar, però la matrícula no surt. Llavors, aquí és una bona estudiant, de debò. T'agradava
estudiar? Sí, m'agradava molt estudiar. Jo reconec que per a mi estudiar em causava i em continua causant plaer. Oh. I ho continuo fent.
L'olor dels llibres t'agrada?
M'encanta. I descobrir coses noves i tenir aquesta voluntat de curiositat i d'aprofundir. I jo espero ser una senyora de la tercera edat que continuï estudiant. M'encantaria veure'm així. Perquè, bueno, he aconseguit connectar-me des del plaer.
Oh, que bo, estudiar des del plaer.
Sí. És així.
Estudiar des del plaer.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio.
Mira, som amb l'Anna Gené avui al divan.
El valor de la conversa.
Jo el divan que vagi anant. Pobre, no, que cantes.
Ja m'he refet, jo.
Ja està, no? Uau.
Sí, una...
Només per aquest moment que volem, eh?
És meravellosa aquesta peça. A més, per mi significa moltes coses.
Què significa?
Sobretot per mi significa l'esperit de superació.
Oh, que bo.
Per mi és l'esperit de superació. I, a més, òbviament, ho tinc molt vinculat a la història del Liceu, que aquest és sempre una mica l'himne del Liceu, no? De quan es va cremar, de quan vas ressorgir, de cada moment difícil que ha passat, no? Jo vaig ser alumna del Liceu quan era petita, que vam estudiar piano, el meu germà i jo, i m'he retrobat amb el Liceu d'una manera, doncs, sentint-lo com un patrimoni que tenim, que també m'agradaria ajudar a difondre. O sigui, per exemple, a Twitter jo també, quan vaig al Liceu, ho explico. Per què? Doncs perquè per mi és una manera que tinc d'apropar-ho a la gent, perquè crec que som una ciutat molt afortunada de tenir un teatre així. I el Nessun Dorma per mi és el Liceu i l'esperit de superació.
A veure, l'Anna Gené, que involucrada en iniciatives culturals, patrona de la Fundació Museu Picasso, del grup Miró i Cer de la Fundació Joan Miró, de la Junta de Benefactors del Liceu, del Consell de Mecenatge de la Fundació Catalunya Cultura. En fi, diríem, ja abans ens ho ha dit, va estudiar piano al Conservatori del Liceu. Fins al final, tota la carrera?
No, ja no, m'hagués agradat. No. La meva mare la té tota, i el meu pare pràcticament, però la veritat és que a mi, quan va arribar l'adolescència, amb la quantitat de coses que havia de fer fora de tocar el piano, doncs clar, el vaig deixar penjat, però a l'obra no. No, però bueno...
Però hi és.
Yes. I algun cop l'he reprès, vaig reprendre per la pandèmia, per exemple, pel confinament, em vaig retrobar amb el piano, perquè tinc la sort de tenir un piano a casa, i per mi, més enllà de la música, per mi, doncs el que et comentava, no? Viure una vida cultural intensa, per mi és fonamental, i a més penso que el món empresarial i econòmic català hauria d'estar molt més connectat amb el món de la cultura.
Però esclar,
molt més.
No hi està, diríem.
No prou.
Va.
Per exemple, la Fundació Catalunya Cultura té aquest esperit de veure com el món de la cultura pot aportar coses coses al món econòmic i com el món econòmic i empresarial pot aportar coses al món cultural. Perquè jo crec que forma part de la nostra essència. Això en el segle XIX era força així. Els diners de la industrialització es van gastar en cultura, en arquitectes, en joiers, que eren dissenyadors, en obres d'art pictòriques.
Amb creativitat.
Amb creativitat. Hi havia orgull de viure una vida cultural rica. I ara està això una mica desdibuixat. I crec que hauríem de recuperar aquest esperit que jo crec que, insisteixo, que forma part del nostre ADN, no? I participar més doncs, a totes les exposicions que hi han als museus, a les sales d'art, d'exposicions, i de la música, perquè som una ciutat que hi ha concerts de tota mena. A mi m'agrada molt la música que es fa al Liceu, m'encanta, però també vaig al concert de C. Tangana, quan ve a Barcelona.
Ara, aquí.
És a dir,
una cosa elitista, una cultura elitista només per les posicions més altes de la societat, o no?
No, en
absolut. O què? Què llavors és cultura i què no?
Hem de trencar aquest tòpic, de què és elitista, ho hem de trencar. Perquè justament la cultura és important per tothom, però ho és molt més perquè justament no ha tingut les oportunitats de petit d'estar en contacte amb el món de la cultura. Llavors, hem de fer que tothom la senti pròpia i que cadascú es connecti amb dintre del que és el món de la cultura, que són moltes disciplines, amb la disciplina que li ressoni més.
La que li ressoni, que sigui sentiment.
Exactament.
Des de l'emoció. Anna Gené, al divan.
Chica, què dices? Saoko, papi, saoko.
També ens ha triada, l'Anna Gené.
Saoko. Chica, què dices? Saoko, papi, saoko.
@ el divan Còpulo. El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
La Rosalia, al costat d'aquí de Puccini, diríem això, de Sade, de Brahms, què està passant?
La Rosalia jo crec que és un músic amb un talent increïble. Increïble. Jo crec que és una persona amb un, de veritat, que ja està dient moltes coses, que ha trobat el seu propi llenguatge i que la disfrutarem encara molts anys.
Yo me transformo como sex siren, yo me transformo, me contradigo, yo me transformo, soy toda la cosa.
Que bona, aquesta idea, me contradigo, jo me transformo, és a dir, agafar el moment de crisi clarament com per anar endavant, per evolucionar.
Jo crec que aquesta cançó intueixo que és absolutament definitòria.
Autobiogràfica, sí.
De moltes de les coses que li estan passant i que per fi les està traient. Jo crec que els creadors arriba a un punt que hi ha molts anys de molta feina i de sobte hi ha una eclosió.
Hi ha una, mira, la paraula, la mateixa, hi ha l'eclosió.
I sí. Aquesta cançó és l'eclosió.
Mítala.
Si eres la pàmpara, nada te puede parar. Si eres la pàmpara, nada te puede parar. Y ya, toca el estilo, toca el stylist, toca el estilo de la tijera. Y ya, coge la corta.
Clar, però si miro l'Anna Gené, i aquí tinc una pila de llista que jo no sé si la tinc actualitzada o no, però és membre del comitè editorial del periòdico, de la junta directiva de MC Mutual, de PIMEC, de la cambra de comerç, és vocal consultora, és del consell assessor internacional de la Pompeu Fabra, Barcelona School of Management, de la Fundació Museu Picasso, n'és patrona, de la CARES també, del Consell de Mecenatge de la Fundació Catalunya Cultura, que abans en parlàvem, de la junta directiva, és més llarg això, eh? En fi, una pila. Llavors, com es pot? És a dir, hi ha d'haver temps per treballar, hi ha d'haver temps per la cultura, hi ha d'haver temps per donar suport a totes aquestes iniciatives, algunes són culturals i les altres són estrictament empresàries. I encara en direm més empresàries, o sigui, iniciatives empresàries i també per empresàries dones, eh? Diríem, el paper de les líders femenines. Com ho fas, això? I per què ho fas, Anna Gené?
A veure, diverses qüestions aquí. La primera és que el 99% del meu temps està a la meva organització. Però jo me'n vaig adonar ja fa uns anys que si només em quedava tancada dintre de les quatre parets de la meva organització,
sí,
no seria capaç d'aportar el nivell que jo m'estava exigint i que el meu equip es mereixia. Tal qual. Llavors, per mi estan tots aquests llocs m'enriqueix moltíssim per després poder tornar a la meva organització, a enriquir-la i a explicar les tendències que hi ha i a prendre decisions millors. Llavors, per què ho faig? Per què estic a tants llocs? També haig de dir que
n'hi ha uns que s'hi va un cop a l'any, ja sé,
és molt testimonial,
sí,
de vegades.
Sí, sí, sí,
però és veritat que estic al cas del que passa i que estic connectada, tinc la possibilitat d'alguna manera de fer arribar els meus punts de vista, que en el fons és el que m'interessa, nodrir-me i nodrir. O sigui, també ha de ser això amb molta generositat de voler aportar, perquè si no tampoc funciona. Per què ho faig? Doncs perquè és que jo el món de l'empresa l'entenc així. No només has de procurar que li vagi bé la teva organització. Tu tens una responsabilitat amb la teva societat, en la que actues. I has d'anar trobant els teus espais on tu pots tenir un valor que els serveixi.
I què voldries poder oferir a la societat? És a dir, l'Anna Jané, quan pensa en la responsabilitat social que té des del món de l'empresa, què vols oferir?
Molt senzill, o sigui, a mi el que m'agradaria és que a nosaltres ens anés millor, com a ciutat, com a país, com a societat. Jo vull que ens vagi millor. I aquest és el meu...
objectiu.
Exactament, aquest és el meu objectiu.
Sí.
Llavors, si em quedo només a la meva organització, no ho aconseguiré. I afortunadament, hi ha molts perfils així. Jo em vaig trobant amb molta gent en tots aquests llocs. I a mi m'agradaria, i a més ara és fantàstic si algú ens escolta, que a lo millor li posem aquesta llavor a dintre, no? De dir, bueno, és que tu, a banda de ser un bon professional en lo teu, has de veure què més pots fer per impactar en positiu. Perquè és que necessitem molta contribució. El que comentàvem abans, no? Del món públic, privat, del món acadèmic, hem d'estar molt més relacionats, hem de comprendre'ns molt més, reconèixer el valor de l'altre, que jo crec que a data d'avui hi ha molta desvalorització, del privat al públic, del públic al privat, del món acadèmic, que de vegades també es té una imatge injusta, de, com si estiguessin també desconnectats del que passa en el món de l'empresa. Però és veritat que hi ha un punt de desconnexió i ens hauríem de preocupar de que no fos així, no? De que aquests mons estiguessin molt més connectats.
L'Anna Jané és la CEO de Savillas.
So what do you think?
I love it. You shouldn't spoil me so.
Well, why not? Who else am I going to spoil?
He met me at a party and swept me off my feet.
I fell in love with the name Jasmine.
No, I have never been to San Francisco. I'll be staying with my sister.
Jasmine! Oh my God!
Look at you!
Here.
Notebook, notebook, notebook! Tu només tries fracassats i és perquè et penses que és el que et mereixes i per això no tindràs mai una vida millor.
Si passa de tu, no veus que és una falsa?
Podríeu parar de barallar-vos, no ho suporto més. No sé per què el Xanax no m'ha fet efecte.
Aquí amb una fosa, primer amb la versió original, després en català de la pel·lícula de Woody Allen, Blue Jasmine, amb una Kate Blanchett genial, que ens l'ha triada l'Anna Jané. Ens ha triat aquesta pel·lícula. Idò.
A veure, a mi Woody Allen m'encanta, a mi Kate Blanchett em superencanta. Aquí es troben, és una pel·lícula que té moltes coses interessants, la fotografia és preciosa, la relació entre el món dels rics, el món dels més desfavorits, està molt ben retratada. I crec que, bueno, n'hagués pogut triar moltes, però aquesta la veig una pel·lícula ben aconseguida, que a més psicològicament té coses que a mi em van semblar molt interessants de la protagonista, no? Que és aquesta negació de la realitat, el crear-se un món desconnectat del que era una lectura adequada i el perill que suposa això, no? A mi em fa pànic, això. Negar la realitat, no voler-la veure, crear-te el teu propi entorn falsejat. Crec que és una pel·lícula que això ho retrata molt bé i que és una bona vacuna, aquest perill.
Abans que parlaves de la superació que en representava, no?, el Nessun Dorma, i alguna vegada has tingut molta, molta por?
Moltes vegades, moltes vegades.
A què has tingut por?
Doncs mira, jo crec que sóc una persona que, sobretot el que em fa por és la possible agressivitat del món, la incomprensió... És veritat que ho estic ara descrivint d'una manera molt conceptual, no? Però jo això ho podria aterrar a moltes situacions que he viscut.
La violència en una conversa, per exemple?
Això és terrorífic, això és terrorífic. I ho porto fatal, i ho he vist d'una manera molt... m'impacta moltíssim. I Tant és així que de vegades cometo l'error, i sé que és un error, que procuro sempre que hi hagi bona relació. Jo a la meva empresa sempre estic obsessionada amb que les relacions siguin superbones, que tots ens tractem superbé entre nosaltres.
Però això no és un error.
No és un error. No, perquè és veritat que si no ho combats, la naturalesa humana et pot portar a totes aquestes pulsions més negatives, no? Però és veritat que crec que hauria d'entendre que també forma part de la vida i que mentre estigui d'alguna manera doncs, continguda amb uns límits que són els adequats per una vida professional, doncs no m'hauria de fer tanta por.
Com definiries què és una líder?
Doncs és una persona que té una visió, abans que parlàvem del Pasqual Maragall, no? Jo crec que és un bon exemple en aquest sentit, i que, clar, la figura de líder a data d'avui és diferent de la de l'època del Pasqual o del segle XX, no? A data d'avui, per mi, un líder no és una persona solitària que només tingui una visió, sinó és una persona que forma part d'un grup de gent, és a dir, aquesta idea de les intel·ligències col·lectives jo crec que és molt poderosa. Per què? Doncs perquè una persona sola, per brillant que sigui, sempre serà capaç de menys que un col·lectiu de persones que cadascú, des de la seva diferència, perquè, clar, la gràcia d'aquesta intel·ligència col·lectiva és que les aportacions siguin diverses, pot arribar, no? I per mi el lideratge a data d'avui és el d'una persona que sigui capaç de, amb altres persones, marcar-se objectius.
També. Exactament. D'empènyer-les, que generi confiança amb les altres i es pugui fer una obra col·lectiva. I en el cas d'una dona, una líder, què ha de fer una dona? Tu sempre has estat, diríem, marcant que hi ha tan pocs referents, que no tenies referents on emmirallar-te com a directiva.
Sí, a veure, jo el que veig és que coses que en termes generals a les dones se'ns donen força bé, com és la generació de consensos, tenir en compte molts punts de vista, un lideratge més pla i no tan jeràrquic, menys autoritari...
Més horitzontal, sí.
Més horitzontal, etc. Jo crec que a data d'avui s'està veient que aquesta mena de lideratge dona millors resultats que el lideratge tradicional.
En termes econòmics.
Exactament.
En termes econòmics. Sí.
Amb la qual cosa, a data d'avui ja crec que això de lideratge femení crec que ja quedarà obsolet, perquè els homes també volen aquesta mena de lideratge i, afortunadament, els que ho han vist, que són cada vegada més, l'estan exercint.
Sí, però continua havent-hi percentatges baixíssims a dalt de tot de les empreses, sí. I després de la pandèmia les xifres han baixat. Diríem, la idea és, quan les coses van malament, no, amb aquests estudis que hem fet i en d'altres que també van a altres llocs, no, diríem, abans que parlàvem de la BCM, en una crisi poseu-hi una dona, les dones lideren molt millor durant les crisis, però després intentarem fer-les lliscar pel precipici de vidre, cap avall, cap a baix, al seu lloc, allà baix. Com es pot combatre? Com ho has fet per marcar-te un esquema de què és liderar grans empreses des d'aquesta posició femenina, a més?
Sí, a veure, les estadístiques que trasllades a mi m'entristeixen moltíssim, perquè jo molts dels esforços que faig d'estar propera, més visible, és justament per poder generar un model
un referent més,
perquè, clar...
Dius, com l'Anna Gené, jo ho sé com l'Anna Gené. L'Anna Gené diu...
Hi han d'haver molts models, perquè el problema que hem tingut tot sovint les dones de la nostra generació és que n'hi havia una o dues. Llavors, clar, era gairebé una casualitat que et poguessis sentir identificada amb aquell perfil. O sigui, el que hi han d'haver és moltes dones liderant, de tota mena de tipologia. Per què? Perquè les noies joves tinguin un referent amb el que es connectin més. Clar, que no només no anem endavant, sinó que estiguem anant endarrere, pues m'entristeix moltíssim, però això que em fa a mi? Pues pensar que ets de pedalar més que mai.
Haig de pedalar més que mai. Les dones no hem de pedalar més que mai, eh?
Clar, què hem de fer?
Hem de pedalar. Doncs au, anem amb la bici, amb l'Anna Gené.
Troba el divan amb Sílvia Coppolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppolo.
El valor de la conversa. You see, you want
diamonds on the ring of gold. All I want is you.
M'encanta, Widows. La història de la meva joventut. Your story to remain untold.
But all the promises we made, from the cradle to the grave, when all I want is you.
Maca aquesta cançó, també. I de mare, què tal? Com et veus de mare, tu?
Doncs mira, et diré, és la cosa més bonica que he fet a la meva vida i també la més difícil. Jo crec que educar és un repte preciós que tenim cada dia, que jo me'l prenc molt seriosament, però també me'l prenc molt des del punt de vista de passar-m'ho bé, de procurar que el meu fill vegi que jo disfruto les estones que passem junts, perquè és que els nens són molt llestos, i no tant tot.
No els enredes.
No, no, gens ni mica. I amb esforços, perquè mai res és automàtic, ja dic que per mi educar un nen és el repte més gran que he tingut a la meva vida i que tinc, perquè això no s'acaba mai, això no s'acaba mai.
No, no.
Però és veritat que em sento força satisfeta ara que ell ja té 11 anys i que és una persona amb la que puc tenir converses i podem riure junts i tenim, a més, un sentit de l'humor molt similar, el fet de poder-m'ho passar bé amb ell i de tenir un to gairebé, et diria, de broma, no sempre, però molt sovint, jo ho visc com el meu èxit principal a la vida.
Amb la parella es pot formar un equip? Amb equip les coses
sí,
van més bé?
Sí, sempre. A més, amb el meu marit, la veritat és que ens complementem molt, perquè jo crec que també juguem una mica la figura que tenien el meu pare i la meva mare, no? Jo sóc més com la pallassa, la divertida, la que fa les bromes, la que sempre està de bon humor, i el meu marit potser més aviat és el que posa les coses en ordre. I jo em permeto, pues, ser tan riallera, i aquesta part més lúdica que t'explicava, també perquè el meu marit, el Juan Carlos, està, doncs, més posant en ordre.
A què es dedica, eh?
Sector immobiliari, com
també.
La mamà, sí. Perquè, clar, els que treballem tantes hores...
Això passa com
o els trobem a la feina.
Sí, et trobes a la feina res, com els metges i els periodistes, no? O sigui, el sector de la salut, els de l'immobiliari i el de la comunicació, entre ells, eh? Diu, perquè com que sempre estan allà i a més ho viuen amb tanta passió, doncs acaben també allà mateix. Anna Gené, la seva de Sàbils, avui al divan. Mira. Aquesta la hauries tocar al piano.
Ah, sí.
Aquesta peça que has tocat tantes vegades, què et fa sentir? Aquest haver de mantenir la cadència, les pauses, les diverses intensitats. Què et fa sentir?
Per mi és una peça que la màgia que és superdelicada i com molt evocadora i molt... De sobte, com que ens hem quedat en silenci, així, escoltant, no? I per mi, personalment, doncs, com tu molt bé has intuït, doncs, és important perquè és curiós, perquè jo cada vegada que he reprès el piano en el decurs de la meva vida, clar, jo el vaig abandonar, doncs, amb 15 anys, que era aquella època que tenia moltes altres coses a fer per tocar el piano, no?
Si podries estar a cinquè o sisè, ja, eh?
A quart.
Quart,
sí.
A quart aquesta la toques bé.
Bueno, i feia el que podia, sí, sí. Però el cert és que cada vegada que en el decurs de la meva vida he recuperat el piano, he començat per aquesta peça. I per mi, el que tornar-la a sentir a casa, per mi era, he trobat moment per piano, no?
He trobat un moment per mi.
He trobat un moment per mi, efectivament. Aquesta és la lectura, efectivament.
Anna Gené, digue'm el millor que has fet a la vida, ara ja. Jo que ets joveníssima, eh? Tu dius els anys que tens, sí?
Sí, vamos, sí. Jo estic superorgullosa. Jo sóc del 74.
Molt bé, fa 100 comptes. Aquella és economista.
Sí, no, tinc 48. Tinc 48.
El millor.
I el millor, no, m'assegur la meva família, sense cap mena de dubte. La meva família.
La teva família.
Sí, la família que hem format. Sí.
La família que hem format. I l'objectiu vital ara?
Doncs mira, potser... A veure, que encara ens queden molts anys de vida, és que tenim 48, no?
L'objectiu vital però... ara, no?
Així és en el curt termini. Doncs potser gaudir més del que faig, perquè tinc un punt d'hiperresponsabilitat i d'anar molt d'exigència, d'anar tensionada, d'anar sempre per més, que jo crec que haig de ser conscient que ara ja a través d'un període vital que potser em puc permetre afluixar una mica tot això.
I si tinguessis una segona oportunitat per fer una cosa que dius, ai, no va acabar d'anar bé, què seria? Què voldries fer diferent?
Doncs probablement, però clar, això t'ho dona l'experiència, no? Però jo crec que al principi de la meva carrera, justament per tot això que comentàvem, de l'absència de referents, amb els que realment hi sentissis identificat, vaig fer un esforç de sobreadaptació molt gran. Jo recordo un cop que vaig obrir el meu armari i només tenia trajes jaqueta amb pantaló ample, grisos. Tot, Sílvia, tot. I no només això, no, sinó les opinions que vertia en una taula eren com les que jo considerava que serien més acceptades.
Clar, jo, tu on eres?
Clar, havia desaparegut.
On era l'Anna?
És que no m'estava manifestant. I amb el temps he descobert que justament des de la diferència, encara que pugui incomodar, és quan fas una aportació més valuosa. I quan vaig tenir això clar... clar, evidentment...
Com vas canviar l'armari?
Bueno, clar...
Clar, perquè no, me l'imagino,
et diré, m'encanta el gris, encara el porto molt. M'agraden els colors foscos a mi, però és veritat que ja des d'una posició doncs, molt més femenina, molt més
des de tu.
Des de mi, clar.
Com expliques Catalunya quan vas al món?
Quina gran pregunta, no?
És que ja acabem, ja.
Sí, a veure, et diré, els nostres clients, els nostres inversors coneixen perfectament Catalunya. La veritat és que tenim aquesta sort que no cal explicar-la gaire, però sempre que m'haig trobat en la tesitura de fer-ho d'una manera més formal, se'm nota la passió, se'm nota les ganes d'impactar en positiu i l'orgull.
L'orgull de pertinença.
Sí, absolutament.
L'orgull,
sí.
Estàs orgullosa de Catalunya?
Evidentment.
Mm-hmm. Déu? Déu?
És un temazo, això.
Jo no faig ni pregunta, només dic Déu.
És un temazo. Bueno, diguem-me que no em sento connectada. No em sento connectada. Sí que reconec molta tasca que fa l'Església Catòlica, claríssimament, però Déu per mi... No sé, em considero una persona espiritual, però no amb el Déu que he conegut i que m'han explicat.
I si t'haguessis de definir amb una línia i mitja per algú que... tal com ets ara, d'aquí 100 anys, miri aquesta mena de Wikipedia que no sabem què serà, què hi posaries, Anna Gené?
Doncs de debò m'agradaria que se'm veiés una persona compromesa, perquè jo considero que ho soc amb la meva empresa, ho soc amb la meva ciutat, amb la meva societat, ho soc amb els llocs on estic, que procuro aportar. M'agradaria, doncs això, que se'm veiés una persona compromesa.
Això és una paraula, eh?
Sí.
No hi deia compromesa, però és clar, això et defineix. Però una mica més, que digui el... Que, una mica més ampli, què?
Bueno, potser des de l'àmbit professional diria que... bueno, em sento realment el que sóc, que és una persona que des del món de la consultoria que procura orientar i posar llum.
Compromesa, orienta i il·lumina. Gràcies, Anna Gené.
Gràcies a tu.
Un sol. Aquí la CEO de Savills, amb Santi So al so i al muntatge, amb Núria de la Fuente, aquestes fotos meravelloses que veieu a les xarxes, a la coordinació, als vídeos, etc. Som aquí al Divan a Catalunya Ràdio. Gràcies.
Troba el Divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
El Divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.